Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Les nits de diumenge a Ràdio Estel també tenen jazz. És que quan una cosa és bona, som pesats. Acaba la setmana amb una bona dosi de jazz a les 10 del vespre a Jazznàtics. Els temes, els autors i els intèrprets que segur coneixes o hauries de conèixer. Jazznàtics, els diumenges a les 10 del vespre a Ràdio Estel.
Ja és hora que en tu família hables con naturalidad del testamento. En tu casa, ¿sigue siendo tema tabú? Hables o no hables, tienes que abordar este tema.
És un consell de Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 50a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Davant el portal de la llei hi ha un guardià. Hi fa cap un home del camp i li demana l'admissió dins la llei. Però el guardià li diu que ara no li pot concedir l'admissió. L'home reflexiona i pregunta si no podrà ser-hi admès més tard. És possible, diu el guardià. Ara no, però. Com que el portal de la llei és obert, com sempre, i el guardià es fa a un costat, l'home s'ajup per tal d'esguardar-ne l'interior. Quan el guardià se n'adona, riu i fa: si tant t'atreu, intenta desgrat de la meva prohibició d'entrar-hi. Però fixa't, sóc poderós, jo. I sóc tan sols el més inferior dels guardians. A cada sala hi ha guardians, cada un més poderós que l'altre. L'esguard del tercer no puc suportar-lo ni tan sols jo. Amb unes tals dificultats no hi havia comptat l'home del camp. La llei cal que sigui accessible sempre i a tothom, pensa. Però després d'haver-se mirat més detingudament el guardià, amb el seu abric de pell, el seu nassot punxegut, la seva barba llarga, prima, negra, tartàrica, resol que és tanmateix millor d'esperar fins que rebi el permís d'admissió. El guardià li dona un tamboret i deixa que s'assegui a la vora de la porta. I seu per espai de dies i d'anys. Fa molts intents per tal de ser admès i fatiga el guardià amb els seus precs. El guardià du a terme sovint amb ell petits interrogatoris. Li pregunta sobre la seva terra i la seva gent i sobre moltes altres coses. Però són sempre preguntes que traeixen un grau profund d'indiferència, tal com fan els grans senyors. I al final sempre acaba dient que encara no se'l pot deixar entrar. L'home, que s'havia proveït abundantment per al seu viatge, ho esmerça tot, per valuós que sigui, per tal de subornar el guardià. Aquest ve prou que ho accepta, però després tot seguit diu: "Només ho accepto perquè no creguis que t'has oblidat d'alguna cosa." Durant tots aquests anys, l'home observa el guardià de manera quasi ininterrompuda. Ja no té en compte els altres guardians i només aquest primer li sembla que constitueix l'únic obstacle per a l'admissió dins la llei. Maleeix el dissortat atzar, desconsideradament i en veu alta els primers anys. Després, quan es va fent vell, amb un rondineig s'ho mort. Es torna infantil i, com que durant els anys en què ha estudiat el guardià li ha descobert també tot de puces a les solapes de l'abric, demana ara també a les puces que l'ajudin a fer canviar d'actitud el guardià. Acaba per afeblir-se-li la llum dels ulls i ja no sap si és que tot el seu voltant es torna fosc o bé si només són els seus ulls que l'enganyen. Reconeix encara, però, enmig de la fosca, una resplendor que mana inextingible de dins la porta de la llei. Ja no viurà gaire més. Abans de la seva mort, totes les experiències fetes durant tot aquell temps se li apleguen i concreten en una sola pregunta que encara no li ha fet el guardià. Li fa signes amb els ulls, ja que no pot incorporar el seu cos paralitzat. El guardià s'ha d'inclinar d'allò més, car la diferència d'alçada entre ambdós s'ha acrescut en detriment de l'home. "Què vols saber, ton cara?" pregunta el guardià. "Ets insaciable." "Tothom aspira a la llei", diu l'home. "Com és, doncs, que en tots aquests anys ningú, llevat de mi, no hi ha demanat l'admissió?" El guardià s'adona que l'home ja és a les acaballes i, per tal de fer-se sentir de la seva oïda cada cop més dèbil, li brama: "Aquí ningú més no podia obtenir-hi l'admissió perquè aquesta entrada era destinada només a tu. Ara me'n vaig i la tanco." "És possible", diu el guardià. "Ara no, però." "És possible, però ara no." Aquest ajornar allò que el camperol, l'home que ve del camp, més desitja. En el seu cas, l'accés a la llei. En qualsevol cas, allò que l'ha motivat a fer un viatge, a marxar de la seva llar, de casa seva, amb la il·lusió, amb l'esperança, amb la confiança que l'admetrien, que li concedirien l'accés, arribat fins a la porta, no pas per quedar-s'hi a la porta, no pas per mirar només desquitllentes la realitat que hi ha més enllà d'aquesta porta. I ha arribat per entrar-hi. Això ho té clar l'home del camp, i així ho expressa en aquest guardià que es troba davant d'aquesta porta que l'autora o autor d'avui remarca, aquesta porta oberta. Sempre és oberta la porta, i tampoc és que el guardià tingui una arma a la mà ni barri la porta amb una violència física. Bé, això el camperol no ho sap, potser és el que tem. Quan li diu «soc poderós», potser tem que qualsevol intent, per petit que sigui, de travessar aquest llindar tan obert i tan aparentment que convida, que qualsevol intent, potser tem el camperol, li suposarà un atac per part del guardià, perquè si no, què hi fa el guardià davant d'aquesta porta, si no és precisament el que el seu nom indica, guardar-la? I si hi ha un guardià i el guardià no garanteix o no concedeix, millor dit, no concedeix l'accés, aleshores qui gosarà travessar aquest llindar per més obert que estigui? N'hi ha moltes de coses que semblen accessibles i després es paga un preu que resulta massa elevat. Després es lamenta, potser pensa el camperol, que sap que això és una dinàmica de la vida humana, aquesta de pensar-se que les coses són així de senzilles i després trobar-se amb una complicació no desitjada quan ja és massa tard per esmenar-ho. És un home prudent, aquest camperol. Demana permís, es frustra en ser-li denegat, però també escolta aquesta frase que ara comento en primer lloc. No li diuen pas «no, vostè aquí no hi entrarà». Si la resposta del guardià hagués estat un rebuig rotund, no sabem quina hauria estat la reacció del camperol, però difícilment l'ha d'agafar un tamboret i asseure's a la porta. Però la resposta del guardià no ha estat un no rotund. El guardià li ha dit precisament que és possible, amb la qual cosa aquesta esperança queda oberta, és possible. L'únic problema és que ara no. Però com hem vist més endavant en la narrativa, aquest ara no, no és qüestió de minuts o d'hores, tampoc de dies i tampoc de setmanes, ni de mesos. I podríem dir fins i tot que no és qüestió d'anys, perquè de fet és qüestió de tota una vida, i aquest ara sí, que el camperol espera amb tant de deler, no arriba. El que arriba, i ja ho veurem quan comenti les altres frases, doncs és un final curt prenedor, un final astorador. De moment, però, ens quedem amb això. És possible? Ara, però, no. Si tant t'atreu, intenta desgrat de la meva prohibició d'entrar-hi. Però, fixa't, sóc poderós, jo. Aquí ho tenim de nou, una porta oberta, un guardià que s'ha enretirat, s'ha desplaçat al costat, que no està plantat amenaçadorament davant o al mig de la porta, però que, quan l'home s'inclina cap a l'interior, li diu: endavant, passa aquest llindar sense que jo et doni permís. Però pensa que sóc poderós. Més enllà de la paràbola del text que avui estic comentant, o no més enllà, sinó el sentit dels textos que són com el d'avui. Aparentment, doncs, un conte una mica absurd. El que hi ha és un llenguatge que ens convida a sentir-nos reflectides o reflectits en aquest text. Què pot ser en la meva vida? Una porta oberta que en principi no té un impediment obvi o físic almenys per ser travessada i que jo, malgrat això i malgrat aquesta dada serà fonamental, malgrat el desig profund que tinc de travessar-la, aquest camperol, aquest home de camp, ha fet molt de camí per arribar-hi. I com hem vist en el text, està disposat a fer molts sacrificis per aconseguir finalment allò que desitja, que és travessar-la, aquesta porta, que és ser admès, amb això que en aquest text s'anomena la llei. Doncs bé, més enllà, com deia, d'un text que me'l miro així objectivament, aquest text, hi són aquestes portes? Aquest text té alguna cosa a veure amb mi? N'hi ha alguna, o potser fins i tot més d'una, porta d'aquestes a la pròpia vida? Hi ha algun llindar davant del qual estic aturada? No per manca de desig de travessar-lo, sinó esperant que em donin permís per fer-ho. Hi ha algun llindar davant del qual lamento la meva mala sort, el meu atzar malaurat? Un llindar davant del qual em queixo, com l'home de la paràbola del text d'avui? En la meva jovenesa, de forma vociferant, de forma enfàtica, de forma altament expressiva, i a la meva bellesa, de forma de rondineig somort. Si no fos, aquí hi ha una dita catalana, o de fet diem això del si no fos. Quins són aquests impediments? Alguns poden ser clarament rotunds o objectius, però no es tracta d'aquests en el text d'avui. Perquè hi ha impediments, hi ha portes tancades, això és cert. Hi ha portes tancades. Jo voldria, per exemple, eliminar la fam del món. I jo no crec que això ho tingui al meu abast. Com potser tinc al meu abast, com potser sí tinc al meu abast, fer un gest cap a algunes persones, de les quals crec que em separen uns murs infranquejables i potser espero que algú em doni permís o que sigui l'altra persona la que faci un primer pas. Reconeix encara, però, enmig de la fosca, una resplendor que emana inextingible de dins la porta de la llei. Aquest desig segueix viu. Enmig de la fosca no ha cessat el poder d'atracció que té aquest més enllà del llindar, que no s'ha pogut travessar. Aquest home ho ha fet tot per aconseguir no travessar-lo, sinó obtenir el permís per travessar-lo. A l'inici li ha estat oferta una altra possibilitat. Travessa'l, doncs, si vols. I aquesta altra possibilitat anava unida a una amenaça, però fixa't, sóc poderós. És aquesta amenaça una amenaça real, objectiva, o és una por interna, una covardia de poder fer a la vida allò que hom, equivocadament o no, això ja seria una altra qüestió, però el que hom, equivocadament o no, creu que hauria de fer o desitja de fer. Aquest desig no cal que l'interpretem de forma superficial. sinó que pot ser molt profund. En aquest cas, de fet, no s'està desitjant un plaer passatger, s'està desitjant accedir a la llei. Què significa això? Accedir a la llei podríem potser entendre-ho com accedir al reialme del sentit, a un espai on les coses no són pur atzar, no són caòtiques, no són sense cap ordre. La llei com a principi ordenador. La llei com allò que m'ajuda a entendre el món. Que hi hagi un ordre. Si aquesta és la interpretació de la llei, aquest desig d'accedir-hi no és pas un tema menor o no és pas qüestió de caprici. Reconeix encara, ara que ja té els ulls afeblits, ara que ja s'acosta a la pròpia mort, segueix encara orientat aquest home del camp vers un desig que no ha pogut satisfer. O aquí vindria la terrible pregunta, que no ha pogut satisfer o que no ha volgut prou satisfer, que no ha volgut prou com per estar disposat potser a pagar-ne un preu. De fet, n'ha pagat un de molt alt de preu, perquè ens diu el text que tot el que tenia, i l'home anava molt ben proveït per al seu viatge, tot allò que tenia, per valuós que fos, ho ha gastat, però ho ha gastat subornant el guardià, intentant subornar-lo. Ho ha gastat no per aconseguir el seu somni, sinó per aconseguir que li donguessin permís de fer-lo realitat. Aquí ningú més no podia obtenir-hi l'admissió, perquè aquesta entrada era destinada només a tu. Ara me'n vaig i la tanco. Terrible final. L'oportunitat perduda, la vida perduda. Com pot ser que la porta fos per a mi i no m'hi deixessin entrar? És que potser no hauria d'haver fet cas del porter. Qui és aquest guardià, aquest porter? Com pot ser que l'accés a la llei passi per desobeir l'autoritat? O potser el guardià era un mentider i només m'ha fet por? Potser, malgrat dir que era poderós, en realitat no té cap més poder que el que jo mateixa li otorgo? No és que fos un mentider. Aquest guardià està fent bé el seu paper performatiu. Això de performatiu és dir una cosa i, a través de dir-ho, aconseguir que es faci realitat. Ell diu, soc poderós, però només ho és si se'l creuen. Si te'l creus, de fet, pot dominar del tot la teva vida. De manera que, com l'home de la paràbola, no facis res més que seure i contemplar-lo, esperant la seva vènia per avançar vers allò que t'atreu. Si no te'l creus i li plantes cara, mostra no tan sols la seva feblesa, sinó la seva, de fet, inexistència. La seva única raó de ser és fer-te por. És, en realitat, una projecció de la por humana, tal com ho són la serp del paradís bíblic, del Gènesi, o la figura del Llucifer, l'àngel caigut que tempta els homes. Una projecció de la por humana, però només una projecció, no només una projecció de la teva por individual. Això és important. La seva força sobre l'individu no s'explica només com a projecció individual, sinó que té la força d'un concentrat de por col·lectiva i antiga. La teva relació amb el guardià, ell no existeix de la mateixa manera que tu existeixes o que existeix Déu, depèn no només del que tu facis, sinó del que han fet en el passat i fan avui moltes altres persones. De fet, totes les altres persones. En tant que existeix una solidaritat bàsica entre nosaltres, entre els humans, una solidaritat que va més enllà de la voluntat individual, que no l'anul·la, no l'anul·la mai. La teva llibertat sempre té un marge de maniobra. Però si aquest marge et permet segons quins gestos o no, això depèn de com usen la seva llibertat els altres, no només els contemporanis, sinó els que han ajudat a conformar el món de la forma en què actualment és. En tant que existeix aquesta solidaritat bàsica entre nosaltres que va més enllà de la voluntat individual o de l'atenció conscient que ens prestem els uns als altres. Així com la contaminació ambiental, podem dir, en un punt del planeta, si és prou potent, acaba produint el seu efecte a l'altra banda, de la mateixa manera la contaminació emocional, moral o intel·lectual té repercussions que van molt més enllà de l'individu que la genera. Amb la joia, en canvi, no passa el mateix. La joia només ho és si és fresca, espontània i personal. L'alegria de viure no es transmet dels uns als altres, no és contaminació, és creació. La meva joia és creació meva, pròpiament co-creació amb Déu, que és la joia en majúscula i que m'ha creat perquè pugui gaudir-la. Pots quedar-te esperant en un tamboret tota la vida de forma passiva o bé pots plantar cara al guardià. O bé pots marxar. El text d'avui és de l'autor Franz Kafka. El títol és una narració breu d'aquest autor, que després també forma part d'un llibre que es diu El procés. La inclou en aquest llibre, però de fet la narració d'avui està també publicada independentment amb el títol Davant la llei. Kafka, un autor de l'actual, si visqués avui, República Txeca, però que escrivia en alemany i, de fet, és un de, considerat un dels genis de la llengua alemanya, un treballador d'una companyia d'assegurances i escriptor més aviat nocturn. De vegades deia que doncs, ell estava més adormit de dia perquè considerava que la seva feina no posava en joc la seva capacitat creativa, més adormit de dia que de nit, quan dormia poc, però a més quan dormia, ell sentia com el seu món interior s'expressava també a través dels somnis. Aquest món interior i aquesta reflexió sobre el món que ens envolta, que tan peculiar i original que ha originat aquesta expressió, una situació kafkiana. Una mica ho és la de la narrativa d'avui, la de el relat d'avui, i també ho és la del relat més conegut de Kafka, La metamorfosi, on el seu protagonista es desperta un dia convertit en un escarabat, i per més inri, un escarabat ajagut sobre l'esquena, que ja sabem el que li costa a un escarabat de donar la volta quan el deixem sobre l'esquena. El fragment d'aquesta nit l'hem escoltat en la traducció de Josep Morgades. I això és tot per avui. Només fer-vos notar que el d'avui és el nostre programa número 50. Us hem acompanyat Toni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.
Ràdio Estel.